8 minuts, arribem a 9:45 del matí a l'entrevista del dia del Connectats a l'estiu. Ens acompanya avui el cardiòleg Lluís Mont i també doctorat en Medicina i Cirurgia. Mont ha participat enguany al Congrés Europeu de Cardiologia que s'ha celebrat a Barcelona del passat 26 al 30 d'agost. També Mont és cap de secció d'arrítmies del Clínic de Barcelona. Ens acompanya via telèfon. Doctor Mont, bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé. D'entrada, volíem saber quin balanç fa d'aquest Congrés Europeu de Cardiologia que es va celebrar fa pocs dies a la ciutat de Barcelona.
Home, hi ha un balanç organitzatiu i un balanç mèdic, no? El balanç organitzatiu per la ciutat jo crec que fantàstic, perquè s'ha posat de manifest una vegada més que la capacitat d'organitzar coses d'events d'aquest tipus amb 30.000 persones, etcètera, és molt alta, no? I sobretot jo recordo altres congressos en altres ciutats i no és exactament el mateix, no? Per tant, jo crec que des d'un punt de vista de ciutat, doncs hem d'estar molt contents de que tothom a fora i organitzacions internacionals triïn Barcelona com a la seu dels congressos aquests, que són congressos realment molt importants, no? Des d'un punt de vista científic s'han fet també comunicacions del nivell, no? És a dir, perquè aquest congrés s'ha esdevingut probablement el congrés més gran de cardiologia del món, el de la Societat Europea, i llavors doncs molta gent espera aquest congrés per presentar-hi les seves nous resultats d'estudis importants, no? I per això s'han presentat alguns estudis transcendents. Aquest seria una mica el balanç global.
Hi ha algun estudi que vostè destacaria que s'ha presentat en aquest Congrés Europeu?
Home, hi ha estudis que... avui en dia la cardiologia està molt segmentada, no? I jo, per exemple, ens em dedico a les arrítmies i em fixo molt en els temes d'arrítmies, en canvi, si em dius que s'ha presentat en temes d'infart, doncs estaré menys al corrent, no? Però ha sortit algun estudi, per exemple, molt important, variant la medicació preventiva a l'hora de... en pacients que tenen malaltia vascular, no? Si fins ara s'aconsellava només aspirina, doncs hi ha hagut un estudi mostrant, per exemple, doncs, que la combinació d'aspirina amb un anticoagulant a dosi baixa doncs, encara millora una mica més les perspectives d'aquests pacients, no? I són estudis molt importants amb molts milers de pacients i que llavors doncs, la traducció clínica doncs, ja es veurà, però en tot cas és un canvi d'orientació del que es feia fins ara, no? Però, per altra banda, doncs, per exemple, també hi ha hagut estudis sobre la importància dels hàbits i del tractament a l'hora de prevenir arrítmies com la fibrilació auricular, que és un dels temes que els arritmòlegs tractem habitualment, no? I que per primera vegada es demostra doncs, que no només el tractament de les arrítmies en si mateixa, sinó un tractament agressiu dels hàbits modifica això, per exemple, doncs, control estricte del pes i l'obesitat, esport, medicació per la pressió, el tractament de les apnees de la son, etc. No? O sigui que cada vegada és més important que quan tenim un trastorn no és només aquell tractament puntual d'aquell problema, sinó una visió més global del pacient, perquè hem d'aconseguir canviar hàbits, hem d'aconseguir coses molt més ambicioses que donar una pastilla, per entendre'ns.
Sí, entenc, doctor Mont, que hi haurien dues vies, podríem dir, d'actuació, millorar una mica els hàbits de la població i també l'altre conèixer com es pot tractar el pacient, no?, per afrontar, en aquest cas, el tractament.
Exacte. Però és molt important que l'evolució que pren la cardiologia és cap a una aproximació multidisciplinària, no? Molta gent, per exemple, necessites infermeres per canviar els hàbits de la gent, necessites que la gent prengui la medicació, necessites anar molt més enllà d'una visita mèdica habitual i una prescripció, no? I aquest és un repte important per a la sanitat, perquè fins ara és un senyor metge que cobra una visita i un malalt que paga una visita i una farmàcia que dispensa uns medicaments, no? Això, en una visió molt més global, requereix d'una planificació i una organització. Un exemple d'això seria el codi infart, no? Vull dir que tot un país tu puguis trucar un número i vinguin a atendre i estiguin coordinats molts centres a l'hora i tal, això és una cosa que no s'aconsegueix tot arreu, no? S'aconsegueix en llocs com Catalunya, que hi ha una xarxa d'hospitals ben coordinada i que es poden posar d'acord molts especialistes de molts llocs diferents, no? I per tant jo crec que codi ictus, o sigui, una sèrie de coses que estan passant en l'àmbit cardiovascular que són molt importants i que tenen una gran repercussió a la llarga en com tractem aquestes malalties, no?
Vostè ho apunta ara mateix, aquest codi d'infarts, no? Per exemple, quan algú truca al 112, no? Ràpidament hi ha un protocol aquí al nostre país que funciona correctament i entren ja tots els processos perquè, en aquest cas, el malalt pugui progressar adequadament, no?
Home, el grau d'atenció que podem oferir avui en dia és increïble, no? Jo recordo aquest estiu, estava en una cala allà perduda i de sobte doncs, una persona va trobar malament, es va trobar al 112 i va venir un helicòpter i se'l va endur. Clar, i això és espectacular, no? Un grau de coordinació d'aquest estil que ve una ambulància i diu, ui, aquest senyor s'ha d'evacuar ràpid, un helicòpter se l'emporta, i això és ciència-ficció, si ho pensem uns anys enrere, no? Vol dir que entenem que hi ha moltes malalties que la urgència, per exemple, l'infart, o l'ictus, que s'han d'atendre ràpid i que quan s'hi passen hores les coses no van bé. Però un altre aspecte pot ser pues, la prevenció de la mort sobtada, no? Per exemple, els desfibriladors a les escoles, en els llocs públics.
Uh-huh. A les farmàcies, per exemple.
A les farmàcies. És a dir, hi ha moltes coses que les malalties cardiovasculars, que són la primera causa de mort, doncs podem tractar moltes coses, però necessiten, més enllà de la pastilla, processos d'organització a nivell país. I això és un repte, és difícil, però és important i s'està fent. I per tant, per mi això és el més engrescador, no? Si mires tot el procés a 10 anys, en els darrers 10 anys, no?
Mm-hmm. Doctor Mont, vostè és especialista, ho dèiem, amb arritmies de cor. Com les podríem definir? Ho dic perquè molta gent potser ben bé a vegades es perd i més quan parlem d'aquest tipus de malalties cardiovasculars. Com ho podríem definir tot plegat?
Mira, de fet, això jo els hi comparo amb un cotxe, no? Una arritmia és un fallo del sistema elèctric del cotxe, però qualsevol fallo, no? I se't pot descarregar la bateria, doncs pues això en diríem un problema elèctric. Se't pot fondre una bombeta i és un problema elèctric. Tot són arrítmies, no? No és un problema de motor, però és un problema elèctric. Llavors, quan diem arrítmia no diem res, perquè és un terme tan genèric i arrítmia és simplement que el ritme no és correcte. Però pot ser perquè vagi massa a poc, perquè vagi massa ràpid, que sigui irregular, pot ser molt greu, pot ser una tonteria, no? Doncs, per fer una comparació senzilla i tonta és això, no? Vull dir, tu pots tenir el cotxe i et falla una bombeta i només has de canviar-la, o pots tenir un problema elèctric tan seriós com que s'hagi espatllat tot el sistema, no? I això són les arrítmies. Una arrítmia pot causar res, una sensació d'atac avançat i no tenir cap importància, o pot ser una aturada cardíaca, que també és una arrítmia.
I pel que fa als tractaments?
Hi ha molts tractaments avui en dia disponibles, que van des de la clàssica medicació, marcapassos, els desfibriladors implantables per prevenir la mort sobtada, però també els desfibriladors externs automàtics que poden tractar un pacient si té una aturada cardíaca, i després hi ha tota una sèrie de feina que es fa amb catèters a l'hora de ficar uns catèters i fer una ablació, que en diem ablació, que vol dir modificació o destrucció d'aquella taquicàrdia o d'aquella arritmia. Per tant, això s'ha esdevingut una de les potes importants dins de la cardiologia moderna, no?
I cap a on evolucionen tots aquests tractaments, doctor Mont?
Jo crec que fonamentalment el que hem de veure és que tenim doncs la malaltia cardiovascular en el centre de tot això, i que la lluita de la malaltia cardiovascular és una lluita global. És una lluita de dieta, d'hàbits a les escoles, de les begudes ensucrades, de la massa sucre, bla, no? Obesitat. Aquí comença tot això. Si no som capaços de actuar en les causes, actuar quan hi ha un té tot de lesions coronàries és massa tard, no? I aquesta comprensió de tot el problema jo crec que és el que està passant en els darrers anys, i que hem de ser capaços d'aconseguir canvis en hàbits perquè això tingui realment repercussió, més enllà de que hem de tenir tot el suport de la gran medicina terciària i la medicina més complexa per tractar el pacient que ja està malalt, no? I jo crec que aquesta visió global la gent m'entén que la salut cardiovascular és una qüestió d'hàbits de vida i que té molt a veure amb moltes coses que fem cada dia i que va més enllà d'un dia que et trobes malament prendre una pastilla, no?
Doncs, doctor Lluís Mont, que ens ha acompanyat avui al Connectats de l'Estiu, doctorat en Medicina i Cirurgia, cardiòleg, gràcies per haver compartit aquests minuts a ràdio.
No. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una abraçada.